Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Callau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners i descobrim indrets on conèixer més de la nostra mar. Blau Marí, una coproducció de la Cala RTV i Amposta Ràdio amb el suport de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.
Què tal, amics de Blau Marí? Benvinguts al programa número 146. Una abraçada d'un servidor, Francesc Callau, en nom de tot l'equip que fa possible aquest espai. L'Aurora Requena, el Manol de Ramon, el Joan Argentó, el Rafael Martí i tots els que d'una manera o d'una altra hi participen sovint. Un programa dedicat a la gent de la mar i un programa que aquesta setmana coincideix amb la celebració del Dia Mundial de la Gent del Mar, que va coincidir el passat dia 25 de juny. Per aquest motiu, la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya va organitzar a l'Escola de Capacitació Nàutico-Pesquera de Catalunya un acte central pel Dia Mundial de la Gent del Mar i el va dedicar a la dona de mar. Avui participaran respecte en aquesta jornada, per una banda, Frederic Valls, director de l'Escola de Capacitació Nàutico-Pesquera de Catalunya, amb qui debatrem sobre quin és el pes, el paper i la participació de la dona en tot allò que té a veure en el mar. I ens donarem compte que és molt, però que molt escàs. I per altra banda, tindrem ocasió de parlar amb cinc dones que tenen responsabilitats en el món de la mar, entre elles capitanes de la Marina Mercant, patrones d'altura, llicenciades en navegació i transport marítim, pilots de primera i de segona de la Marina o llicenciades en nàutica, per exemple. Les tindrem en el nostre programa i ens donaran la seva opinió de com els hi ha anat, per què han escollit aquestes professions i si s'ho han hagut de fer valdre o no per arribar on són. A part, tindrem ocasió de tenir les seccions habituals, les més tradicionals, amb el Joan Argentó i el Rafael Martí, que avui ens parlaran del que és una reixaga o del que és la reixaga a bord, i també ens prepararan en l'àmbit gastronòmic un romesco de butxi, del que és la tripa de la tonyina. A l'acordió del grumet sentirem el grup Peix Fregit i la Habanera Tornada a Menorca. L'Aurora Requena, des de Plàncton, ens parlarà d'aquesta associació, d'aquesta activitat dels observadors del mar. I el Manol de Ramon, en l'àmbit més cultural, ens parlarà d'una exposició inaugurada al Museu Marítim de Barcelona i de la tècnica japonesa d'impressió de peixos Gyotaku, i ho parlarà amb Victòria Raval. Serà, doncs, el contingut del programa número 146 del dia d'avui, que encetem tot seguit. Benvinguts.
Blau Marí, el primer programa de ràdio per a la gent de la mar. Recorre la costa catalana amb Francesc Callau, de Portbou a les Cases d'Alcanar. Pesca professional i esportiva, nàutica d'esbarjo, cultura marítima i gastronomia marinera. Blau Marí, amb Francesc Callau, a la xarxa.
Amb motiu de la celebració del Dia Mundial de la Gent del Mar, la Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat, va organitzar una jornada sobre la dona de mar i ho va fer a l'Escola de Capacitació Nàutico-Pesquera de Catalunya. Es va fer palesa la poca presència de les dones en tot allò que té a veure amb el mar, des de l'àmbit professional, des de l'àmbit acadèmic, des de l'àmbit de la nàutica d'esbarjo. Una de les intervencions va anar a càrrec precisament del director de l'Escola de Capacitació Nàutico-Pesquera de Catalunya, el senyor Frederic Valls, al qual li donem la benvinguda. Moltes gràcies per estar novament al Blau Marí.
A vosaltres.
Per què tan poca presència de la dona en tots els camps que fan referència al mar?
Bé, històricament s'ha dit que el mar és quelcom dur, no? I això, doncs, ha semblat una justificació suficient per entendre, doncs, que la dona, doncs, i el mar, doncs, no anaven de la mà, no? La realitat és que quan fa uns anys vam participar en un estudi d'aquest tipus i vam veure que en el sector, ara mateix, per exemple, en el sector pesca, tenim menys d'un 1% de dones, o que la gent que estudia nàutica professional, doncs, no es situa entre un 5 i un 10%, podem dir, home, sí, és que és molt dur. Però si posem la vista més enllà i fem una prospecció de la participació de les dones en la nàutica d'esbarjo, veurem que no està tan lluny. Si ens movem amb la nàutica professional, entre un 5 i un 10%, si ens movem amb la nàutica d'esbarjo, ens movem al voltant del 15%. Per tant, no és pas un problema de duresa, sinó és un problema, doncs, que el mar està vist sempre en masculí. Només tenim que veure doncs, la visió actual que té doncs, aquesta activitat i mirar doncs, les publicitats de vaixells, de revistes, i veurem que doncs, és una activitat dissenyada per i per a homes. No? En aquest sentit, doncs, avui el que volem és trencar una llança a favor de les dones i treballar per canviar aquesta visió i per obrir el mar a les dones. Cal dir també que fins no fa molts anys, fins que no vam ser un país democràtic, anar a la mar podia anar homes i dones, però per anar a la mar calia una formació i per tindre aquesta formació calia tindre abans la llibreta de navegació i per tindre la llibreta de navegació sol la podien tindre els homes.
Per tant, aquesta poca presència no és només en els àmbits professionals, sinó també en els àmbits de l'esbarjo, és a dir, que veiem poques dones que van a pescar, veiem poques dones que estan navegant en la marina mercant, veiem poques dones que estan treballant en tots aquests sectors relacionats amb la mar, però també veiem poques dones en l'àmbit de passar-s'ho bé, és a dir, de tenir una petita embarcació per sortir el dissabte i navegar una estona, no?
Sí, sí, amb el tema de nàutica d'esbarjo, insisteixo, percentatge de dones que titulades no va més enllà del 15, 17, 18%, és a dir, la resta són homes.
Quins han estat els principals motius de discriminació de la dona en aquest sentit, doncs?
Bé, jo no m'atreviria a dir quins han estat els motius de discriminació de la dona, i el que hauria de dir és que la porta del mar estava tancada a la dona fins fa uns 40 anys. L'altra, podem trobar coses en la tradició. En el Museu de la Pesca de Palamós hi ha un apartat que parla doncs, de les tradicions, del passat, i hi ha un quadre que reflexa doncs, el que en el passat se'n deia les tres causes de mala sort a bord d'una embarcació, que era obrir un paraigues, anar amb unes sabates amb la sola de cuir o embarcar una dona.
Què és el que s'ha de fer, què és el que s'està fent perquè això a poc vagi tendint a una igualtat que, d'altra banda, tampoc es dona en altres camps de la societat?
Jo penso que hi ha gent que continua pensant el que es pensava fa 30 anys, no? Que deien les dones fa 30 anys i no recordo que anessin amb moto i conduïn cotxes, n'hi havia poques, deien, no, és que això no els agrada, no van bé elles. Avui totes les dones condueixen. Aquí passa el mateix, no? El que no podem pensar és dir, bueno, sol hi ha un 15%, és que no els agrada això del mar. No, no. A veure, precisament per això i per moltes altres coses, tant amb el professional com amb el recreatiu, avui hem presentat el programa de dones al món rural i marítim 2013-2015, i per això avui també ha estat la coordinadora titular de l'Institut Català de les Dones a les Terres de l'Ebre, per parlar d'aquest pla transversal de la Generalitat de Catalunya que intenta promoure la igualtat de gènere en totes aquestes activitats, no? En les professionals principalment, però també en les d'esbarjo. I perquè això vagi endavant cal diverses coses, és a dir, cal tirar endavant unes actuacions importants, que és aquest canvi de visió publicitària, fomentar l'emprenedoria en les dones, visibilitzar el treball de les dones, que moltes vegades hi és amagat, etc etc. No? I avui és aquest tret de sortida, és el tret de sortida on hem presentat també el web que hem creat des de la Direcció General, que es diu Dona Mar, i que us convidem a tothom a visitar, per intentar començar a caminar en aquesta direcció, que ben segur doncs, ens portarà un futur millor.
Després escoltarem opinions de gent que ha estat a la taula de debat, però sí que un dels temes que ha sortit és que en una part important dels exemples i experiències que hem sentit, moltes dones havien arribat a professionalitzar-se en el món de la mar pràcticament per casualitat, perquè els havia arribat un llibre, perquè els havien parlat de...
Sí, sí, realment. És a dir, fixeu-vos que de les sis persones que han parlat avui, menys una persona que hi va arribar per un tema familiar, perquè la seva filla va començar a estudiar aquí a l'escola, tot i que ja li agradava el mar, doncs la resta han començat, o molt joves perquè els agradava la vela. Cal remarcar també que en tema de vela, Espanya i Catalunya en concret és capdavantera amb el tema doncs, de regatistes, o perquè va caure en les seves mans un llibre on hi havia tota una sèrie d'informacions que els hi va... Per tant, entenem que en l'àmbit aquest que estem nosaltres treballant cal que millorem moltíssim el tema de la informació i l'orientació professional.
És a dir, fer més visible que una dona es pot guanyar la vida i pot dedicar la seva vida professional a un sector relacionat amb el mar.
Exactament.
Això no passava abans.
Venim d'un passat. Les escoles, en funció dels seus estudis, tenen índexs diferents d'homes i dones. No? Nàutiques, tant aquí com a la facultat, doncs, hi ha un baix índex. Volem treballar perquè això no sigui així. Volem treballar no perquè ens sembli millor, sinó perquè cap dona que vulgui o pugui no ho faci. És a dir, totes les dones que ho han de conèixer i totes les dones que vulguin ho han de poder fer.
Frederic Valls, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
I com us havíem dit, volem cercar l'opinió de les dones que han estat presents en aquesta jornada de debat i que han explicat també les seves experiències. Una d'elles, Keren Martínez, que és llicenciada en navegació i transport marítim, pilot de primera de la Marina Mercant i capbussejadora de petita profunditat, a més d'entrenadora de vela. Keren, benvinguda a la Blau Marí, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vostè.
Per què la dona té tan poca presència en el món de la mar, pel que ens comentava ara Frederic, tant des del punt de vista professional com des del punt de vista de l'esbarjo?
Doncs mira, jo personalment penso que és un tema de desconeixement. Sempre s'ha associat molt el mar amb l'home i que és una feina dura i que fa fred i això fa que se desconeixi molt i també que fa molta por, però és bàsicament per això, perquè personalment a mi m'ha passat això. Jo ho desconeixia com altres companyes i va ser introduir-se i veure que era molt millor del que semblava i que no és tant per homes si te poses al teu puesto.
Has explicat la teva experiència i una mica sempre es palpava una mica en l'ambient si a una dona en el món de la mar li costa més arribar que a un home, és a dir, s'ha de fer valer una mica més.
Sí, a veure, és el que hem comentat, no? El fet de que un home no es demostra que és dolent fins que és dolent i en canvi una dona quan entra al tema de la mar tenim un problema afegit que és que som dolentes fins que no demostres que ets bo. Llavors això és el que ens fa que hem de ser més fortes i hem de deixar el llistó més alt per les altres companyes que vinguin al darrere.
En tot cas, bueno, no sé si pioneres o no, però és un camí que obriu que suposo que alguna vegada ha de canviar un pèl la cosa i a poc a poc s'ha de fer més accessible aquest món a les dones. No?
Sí, sembla que les generacions que venen ara són una mica més obertes en aquest sentit de ment i sembla que a poc, mica en mica, pues, anem millorant en aquest sentit.
Keren, moltes gràcies.
A vostès.
Tenim més opinions de la gent que ha participat en aquesta taula. Ara és el torn de Marina Jara, que és llicenciada en nàutica i transport marítim, pilot de segona de la Marina Mercant, instructora de vela lleugera i planer d'operacions marítimes al port de Tarragona. Comentàvem amb la teva companya el per què creus que fins ara la dona ha tingut aquest paper tan poc important en el mar, és a dir, que hi ha tan poques dones en tots els treballs i en tot el món acadèmic de l'àmbit marítim.
Bueno, realment jo trobo que hi ha una part que, com hem comentat abans, era una part educacional, és a dir, hi ha poc coneixement del que és el món de la nàutica i encara més poc coneixement de que les dones podem estar-hi allà. Jo ja he comentat a la ponència, bueno, a la taula rodona que hem fet, jo quan vaig començar a estudiar nàutica no sabia ni tan sols que existia. Per tant, trobo que s'ha d'incidir molt en el que és la difusió i el coneixement dels estudis de nàutica i comentar i sobretot exposar i donar a conèixer mitjançant la nostra experiència de que les dones també hi podem estar i també són molt vàlides per realitzar aquest tipus de feines.
Però és només un tema de poca visibilitat per a les dones del món professional o també hi ha un tema social?
Bueno, jo trobo que realment aquelles dones que no volen estar a la mar o que no estan a la mar és perquè no volen estar a la mar. Vull dir, tampoc no es pot obligar a cap persona a que li agradi la mar i a que senti una atracció. No et sabria dir quin és el motiu pel qual una dona no vol treballar a la mar, però tampoc no trobo que sigui una qüestió ni generacional ni educacional. Vull dir, trobo que una dona que no està a la mar és perquè realment no hi vol estar.
En tot cas, pareix que la dinàmica és similar també amb l'esbarjo, és a dir, que no estem parlant no només des del punt de vista professional, sinó que en el món de la nàutica d'esbarjo, en el món del passar-s'ho bé un cap de setmana agafant una embarcació i sortint a navegar una estona, pareix que la presència de la dona també és molt més baixa que la dels homes. Suposo que això ja ve també una mica del mateix camí.
Sí, bueno, ja les estadístiques parlen, sí que és cert que també a la nàutica d'esbarjo les dones som una minoria, però bueno, trobo incidir en que trobo que és una qüestió més de preferències i de gustos que no pas una barrera que ningú fiqui.
En el teu cas, heu parlat d'experiències personals, us ho heu hagut de fer valdre una mica més per ser dones o no?
Sí, realment sembla que com a dona, sobretot a la Marina Mercant, hagis de demostrar una miqueta més que vals i ara en el cas... Bueno, tot el que has comentat que jo feia, realment són parts del passat, ara com a professora aquí a l'Institut Nàutico Pesquer, sí que et dona la sensació de que has de demostrar una miqueta més el que vols, has de fer una miqueta aquest extra. però al final trobo que amb voluntat i amb ganes de fer les coses, aquell qui vulgui, al final ho pot acabar fent allò que desitgi.
Mariana, moltíssimes gràcies.
A tu.
És el moment de cercar l'opinió de Viviana Peláez, que és diplomada en navegació i transport marítim, pilot de primera de la Marina Mercant i planer d'operacions marítimes al Port de Tarragona, també. Viviana, la mateixa pregunta que a les teves companyes. Per què hi ha tan poques dones en el món de la mar?
Home, jo crec que primer per desinformació, perquè crec que des de petits, doncs igual, com he dit abans, es tindria igual que dir a les persones quan són petitetes, mira, també existeix la possibilitat de, igual que cultives la terra, o fas vins, o fas 20.000 coses, que existeixi la possibilitat de donar la informació de que la gent pot anar a la mar independentment de que siguem homes o dones, perquè jo opino que si hem arribat nosaltres ho pot fer qualsevol dona o qualsevol noi.
Moltes de les teves companyes comentaven, i ha sigut un tema que ha sortit en la taula, de que han arribat en aquest món pràcticament per, quasi que per casualitat, perquè o no han tret la nota per arribar a una altra carrera que volien fer o perquè els hi ha arribat a la mà un llibre que els ha fet despertar l'interès. No? És a dir, això vol dir que hi ha poca visibilitat del sector professional que ofereix la mar per a les dones, no?
Sí, jo justament sóc aquesta persona que he parlat abans de que jo volia fer veterinària i com no em va arribar la nota vaig dir, bueno, pues, què és el segon que m'atreu més? Pues la mar, provaré. I crec de que no hi hagi una nota de tall per tu entrar a la facultat, això també et tira enrere per saber que és una carrera que pot fer tothom, però que en canvi hi ha molt, molt poca informació. Però jo almenys he trobat que ha sigut una cosa que mai diria de que m'agradaria, però en el fons quan ho he descobert trobo que és una afició, un treball molt maco, però que si no estàs en contacte amb la mar és molt difícil que arribi a les teves mans aquesta informació.
Heu explicat la vostra experiència, ets una persona que ha estat molts anys navegant en un món d'homes, no? I parlàvem de què és el que ha de fer una dona en el món de la mar, en un vaixell de la Marina Mercant, navegant amb una àmplia majoria d'homes, passant molts de mesos fora de casa, per a que es valori aquella feina sense tenir en compte si està feta per un home o per una dona.
Sí, jo opino que, entre tot, ser tu mateix. No? És igual que estiguis envoltat d'homes, però fer-te valer i al final s'acaben donant compte de que tu ets igual de vàlida que un home o que una altra persona que igual no es cregui que té les mateixes possibilitats. I el treball físic, el que és a bord, és el mateix per un home que per una dona. Llavors estàs en igualtat. El tema és aguantar. No crec que hi hagi cap secret més.
Tot i que possiblement per aconseguir aquella feina sí que tinguis més dificultat que no pas un home.
Sí, home, per arribar a el que és embarcar-te i estar en una tripulació tens que agafar molts més telèfons, ametrallar les navieres, moltes vegades et tiren enrere, et diuen que no agafen dones, però bueno, jo crec que la persistència és el que fa que acabis fent el que de veritat t'agrada.
Viviana, moltíssimes gràcies.
A tu.
I ara és el torn de Maria Àngels de la Riba de Bustos. És llicenciada de Marina Civil i capitana de la Marina Mercant. La pregunta de rigor amb la que comencem aquesta conversa amb les persones que heu format part d'aquesta taula. Per què tan poques dones en el món de la mar?
Bueno, yo creo que es porque no gusta tanto a hombres como a mujeres y creo que es esa la razón, que es porque no es una actividad que le llame la atención a las mujeres. Realmente es duro, pero al que le gusta, pues a las que nos gusta no hemos tenido trabas y hemos llegado al mar y hemos vivido de la mar y continuamos viviendo del mar. Con lo cual yo creo que es porque, pues sí, pues es una, da miedo porque la gente siempre dice, uy, qué valiente, ¿y te gusta? Digo, hombre, a mí sí. Digo, y es fácil, digo, hombre, a mí me gusta, y si me gusta, pues me resulta fácil. Pero, por ejemplo, si tuviese que subir al Everest, pues diría, uy, qué valiente, y yo no lo haría. ¿Por qué? Porque no estoy puesta ni me gusta subir montañas. Yo creo que tanto para hombres como para mujeres es un tema de querer, y querer es poder. O sea, no creo que sea por sexo. Sí que en mi época, cuando entré yo, lo teníamos, bueno, hacía 2 años que podían entrar mujeres, ¿no? Y había un poco más así de que, bueno, la mujer y tal. Pero ahora yo creo que es más un tema de querer.
S'ha parlat molt entre les teves companyes que un dels principals problemes és la visibilitat, és a dir, de que una dona pugui percebre que pot dedicar la seva carrera professional, és a dir, que es pot guanyar la vida en algun dels sectors que té a veure amb el mar. Portes més de 30 anys dedicant-te professionalment a la mar i, a més, en un ofici dels que, entre cometes, en una època estaven pensats i dedicat als homes. Com vas arribar a la mar, doncs? Com vas arribar a pensar que et podies guanyar la vida, que podies dedicar-te professionalment al que t'has dedicat?
Sí, bueno, yo como mis compañeras empecé a navegar desde muy pequeñica y a la hora de estudiar pensé que tenía que ser algo que me gustase, porque claro, trabajar, pues tienes que trabajar en lo que te guste. Me gustaba el mar y escogí la carrera de náutica. Entonces, pues básicamente fue eso, ¿no? Porque de una ficción pues hice una profesión. Yo pienso que tanto en la náutica como en todo, lo más importante es hacer lo que a uno le gusta. Si tú haces lo que te gusta y luchas por ello, lo consigues. Si haces algo porque, bueno, tengo que ganarme la vida por algo, al final pues no llegas a ninguna parte. Creo que ahí está el secreto, en hacer lo que a uno le gusta. Y en mi caso, pues hice de mi afición, del amor al mar, hice una profesión.
¿T'ha costat més arribar a on ets pel fet de ser dona? Els companys de treball, tot l'entorn masculí majoritàriament allí on t'has anat, t'ho han fet guanyar més que si no haguessis estat un home?
Bueno, las primeras siempre hemos querido, y yo lo he hecho, demostrar que somos iguales o mejores que ellos, porque claro, lo que no podíamos era ser menos. Ahí, pues si se puede ser costar, pues bueno, sí, tenía que demostrar que como mínimo lo hacía igual o mejor que los hombres. Pero salvo alguna anécdota que tuve, pues que la solucioné rápidamente, porque cuando a uno le gusta no hay problemas y se solucionan, pues no me ha costado más pues lo que le pueda costar a un hombre. Pero bueno, para eso, ya digo, las primeras siempre decíamos tenemos que ser igual o mejor, demostrar que no hay trabas y que podemos hacerlo. Y creo que la mayoría de mujeres que estamos en la marina mercante y en la marina de recreo y lo que estamos en este mundo lo estamos demostrando cada día.
Maria Àngels, moltíssimes gràcies.
Vale, a vosaltres, adeu.
I ara és el torn de Marta Ribot, que és llicenciada en psicologia, patrona d'altura i directora d'experiències nàutiques a la Nàutica Recreativa. Preguntàvem a les seves companyes per què hi ha tan poques dones en el món de la mar.
Bé, perquè, bueno, una mica ho he comentat, perquè tradicionalment i encara ara el mar fa por, és una cosa que és molt bonic a la foto de la revista, però en general el mar fa por, és perillós i se suposa que hi van els homes, una mica com el que va a la guerra, doncs els que van a la mar o els que van a descobrir Amèrica o els que van a pescar, doncs jo crec que anaven els homes. Llavors les dones, doncs a terra, que és més segur, no? El Poseidó està al mar i la Gea està a terra, no? Però bueno, jo què sé, el que és evident és que això està canviant, com amb tot, no? Potser més a poc, també a l'exèrcit ara hi ha homes i dones, no? I potser sí que està inclús més normalitzat que el mar. I, per exemple, en l'àmbit esportiu, doncs això ja, gràcies a l'olimpisme o el que sigui, doncs a poc ja també hi ha dones a la vela i hi ha dones que donen la volta al món amb, jo què sé, a la World Race de l'última que va sortir de Barcelona, doncs hi havia un vaixell que hi havia dos noies que donaven la volta al món sense parar, doncs a vela, no? Amb un Open 60B. Doncs això, en el món esportiu realment les dones doncs participen i està clar que poden fer doncs moltes coses i són resistents i que els hi agrada i que hi disfruten i que el mar és important també per a la dona. I en el món laboral doncs és una mica més lent, el procés és més lent. Però bueno, jo entenc que igual que nosaltres de la recreativa, com les companyes que han parlat, un cop ja estem, o sigui, avui en dia hi ha la possibilitat tècnica i social i política de que podem participar en igualtat amb les coses, jo el que vaig comprovant és que les dones que estan tant a la mercant com aquesta senyora que està de secretària a pesca, això té un mèrit incalculable, i les que estem en l'àmbit més esportiu, pues disfrutem molt. O sigui, no és una dona, la dona que jo he portat en valent no és una dona que pateix i que ho passa malament i que té por, és una dona que està contenta, que està feliç, que pren el sol, que s'enfila, que li agrada fer regates, i que neda i que disfruta del mar i que li pot fer guàrdies i porta el timó i caça vela i es puja al pal amb la mateixa il·lusió i amb la mateixa coratge i plaer que un home, no?
En tot cas, heu explicat les vostres experiències. Moltes de les teves companyes comentaven pues, que els hi ha costat arribar potser una mica més i que han hagut de fer-s'ho valer una mica més que si no haguessin estat un home per demostrar que eren tan vàlides com un home a la seva feina. Amb el cas de la nàutica esportiva o de la nàutica d'esbarjo, això també és així més enllà del món competitiu esportiu? Quan ens dediquem a l'àmbit professional?
Sí, és igual, o sigui, no tens cap facilitat. O sigui, si això és com allò, si tires endavant ho has de demostrar i ja està, i si vales, vales, o sigui, després t'acceptaran i t'integraran i tal, però realment facilitats no n'hi ha. Ets conscient de que ets persona pionera, de que ets una minoria activa que està obrint un camí i unes portes i, bueno, i tens també el plaer de comprovar que aquest món millor i aquest món més obert, integrat amb homes i dones en tots els aspectes, és possible, no? Però no hi ha facilitats, cosa que per una altra banda també s'agraeix, no sé, és que és el món del mar és dur, és intens, és potent, no, o hi estàs o no hi estàs, allò de ai, bueno, sí, però no, tampoc tindria gaire sentit.
Marta, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Bé, doncs com veieu, opinions per a tots els gustos, però sí que n'hi ha una de clara, poca visibilitat de les especialitzacions professionals de l'àmbit de la mar per a la dona i sobretot que aquesta poca presència de la dona en el món de la mar, a més d'un tema social, també és un tema que té molt de camí per fer, que encara té molt recorregut i d'aquí la posada en marxa, insistim, d'aquesta web Dona de Mar que podeu trobar ja a internet i que serà com un vincle per a totes aquelles dones que es guanyen la vida a la mar, que gaudeixen de la mar des de l'àmbit professional i des de l'àmbit de l'esbarjo. Avui al Blau Marí hem volgut posar-nos al costat d'aquesta jornada, repetim, organitzada per la Direcció General de Pesca i Afers Marítims amb motiu de la celebració del Dia Mundial de la Gent del Mar i amb aquesta jornada dedicada a la dona de mar.
L'enciclopèdia de l'argot mariner.
Joan Argentó, Rafael Martí, què tal, com estem?
Mira, aquí estem a tornar-hi.
Avui de què mos parlareu?
Avui parlarem de la reixaga.
La reixaga?
Sí.
Pues, bueno, pues, suposo que estem parlant d'una part de la barca, estem parlant d'un art, estem
no,
parlant
estem
d'una...
estem parlant, pues, de... Antigament s'usava pues, per a pescar.
D'una eina.
Una eina, sí.
D'una eina.
Un art. Bueno, un art. Sí, també art, també, perquè s'ha de saber... No podem fer-ho tots, això.
Pues...
Això és una... Són quatre pues planes. S'usava molt per a sèpia i per tot el peix s'usa. A més d'una, quatre planes en un pal de fusta, no? Fixo.
És una mena d'arpó, però
amb
quatre...
Sí, una mida d'arpó, però es porta quatre pues davant. Que, clar, per encertar més lo tiro, d'una a quatre.
Quatre pues planes i rectes, eh?
Sí. S'ha de servir molt pel peix a l'arena. Quan està tapat també es pot servir, si ho veu.
Peix a l'arena, com per exemple...
Quan el peix està pla per l'arena, la sèpia o inclús una mabra tapada, algun peix tapat abans, a la reixaga, al ser plana, sempre l'encertaves, perquè tenia quatre pues.
Clar, perquè les possibilitats d'encertar alguna de les quatre pues sempre... Molt bé.
I és bueno, a la mà, ho havies de fer tot a la mà, havies de tenir punteria per anar a pescar. I si el peix te passava pues, nedant, igual havies d'encertar-ho, segur encara... Antigament aquí s'usava, ara no hi ha. El que a vegades ho veiem a les tendes de compra i fem que és això, però això era abans, s'usava, s'ainava pescant això.
Clar, ara s'utilitza menys o s'utilitza per altres coses o...
Sí, pel peix, per a menjar.
Pues molt bé, hem coneixut que era o que és la reixaga, aquesta mena d'instrument, d'eina que s'utilitzava
sí,
així,
la punteta de...
tipo arpó per a pescar,
sí,
sobretot...
Amb... Però això és més manual, això no és per a llançar, eh?
És
no,
manual.
No és per a llançar, per a llançar n'hi ha l'altre, que un altre programa ja parlarem.
Molt bé, perfecte. Pues, Joan, Rafael, moltes gràcies.
Vinga, adéu.
El ranxo a bord.
En busca de recuperar la cuina tradicional, de la part gastronòmica dels mariners, dels pescadors, com sempre, pues, comptem amb la col·laboració de Rafael Martí i Joan Argentó. Gràcies, benvinguts com sempre. Avui, què mos preparareu?
Bueno, avui farem un minjaret de mig de festa.
Mig de festa?
Sí, de diumenge o de dissabte, si més de... farem un romesquet d'un butxí.
Romesco de butxí, sí. Què és el butxí?
El butxí és la tripa de la tonyina.
La trip, per tant, necessita una preparació prèvia.
Molt bé.
Doncs.
Primer que res, el que vol és que sigui, que es llimpia molt ben net. Pescadors això ho fem perquè en seguida, quan l'agafem a l'am, bueno, quan les podíem agafar a l'am, en seguida que la llimpiàvem, traiem el butxí, és com una tripa, com els callos d'en terra, doncs de la mar. Talles el butxí per mig, llances-hi dins i en sardina, que dins mos tenen sardina, el que han menjat elles, no? Hi ha la manguera de la barca i un raspall, doncs ho rentes primer que res ben net, i ben raspallat en aigua de la mar.
És a dir, no n'hi ha prou amb l'aigua.
No,
s'ha
no,
de raspallar.
S'ha de rascar, sí. O ho fem servir un raspall d'allò que tingues a bord o un gabinet. El gabinet, el raspilles, traus una miqueta així, com si fos gelatina que t'hi damunt la tripa, i està ben net, llavors ho deixes.
Per tant, això, per tant, si no ho raspalles, manté la forta.
I acabar lo
buies. Sí. Ara això és el primer que fem a la barca. Una vegada l'agafes, primer has de fer això. Eh? Llavors, si ho vols
bullir,
congelar o el vols guardar, doncs fas el que vulguis. Quan anem a guisar, llavors ho bullim. Posem una cassola i bullim el butxí. La primera cosa que hem de fer.
Ben bullit,
que bullint,
eh?
Sí,
ben bullit.
Perquè sol ser dur. És com una tripa.
Molt bé.
Una tripa és el mateix.
Per tant, l'hem de deixar molt de rato
bullint.
Molt
bé. Allí tu vas bullint, el pots bullir per mitja hora o tres quarts, o deixes bullint. Mentre vas preparant tot el més que hem de preparar el romesco. Vull dir que tens temps perquè això és la primera cosa que has de fer, és el calderet, un calderet en aigua, el butxí dins a bullir. I tu llavors comences a preparar pues tot el més que hem de fer, no? Que et costa mitja hora. Això ja dic que és un menjar que ens hem de mirar perquè ha de sortir bo. No, aquí no podem fallar. Bueno, pues agafarem una cabeceta d'alls, un menjar per a 5 o 6 persones. Una cabeceta d'alls, una tomaqueta, aquí ja necessitem dos anyoretes, dos anyores,
una mica de pa fregit,
de pimentó, i dos llesquetes de pa fregit, que això ho explicarem com ho anirem fent, i 5 o 6 ameletes. Si no tens ameles, pots posar nous, torrades. Ameles, torrades. I el pa, si el tens frigit, millor, i si no el friges tu. Pa normal, frigit. Bueno, doncs agafarem la cassola, el butxí, el tenim ara, l'hem fet bullir mitja hora i el tenim talladet i netet.
L'hem de tallar a trossets,
sí,
tipo callos.
Xocotets.
Tipo callos.
Sí, molt bé, igual que callos, que és el mateix.
Molt bé,
no?
Perfecte.
Això ho tenim aquí, veus, a l'escorredora, tot talladet. Agafarem l'oli, tirarem, primer que res, una mica d'oli dins, i tirarem la picada que hem fet. Frigirem el pa. L'oli de la cassola, si no tenim el pa frigit, lo frigirem pa nostre normal, no? Frigirem tres llesquetes de pa, guaita, veus? Ben frigidet, ben torradet, El pa ha d'estar torradet, banda i banda.
No cremat, que amargueja.
Bueno, al morter ja tenim la cabeceta d'alls picada, que l'han picat, a la tomaqueta i el pimentó. Una culleradeta, i posat una cullereta de pimentó dolç, no picant perquè ja l'arreglarem. Frigirem el pa i aquí al costat del pa ja anem frigint les nyores. Si vols traus les pepites de dins i les llavors, i si no vols traus les llavors, pues no les traus, no passa res. Traus només el cucurutxo de dalt i ho poso tot.
Que pelo pataques jo,
sí.
Que... Vaig pelant pataques.
Tu vas pelant pataques?
Sí, sí, ella va pelar les pataques.
Perfecte.
Ara, primer que res, agafarem, tirarem la picada, tirarem el pa que ja tenim al morter tot ben picat, pa, les nores, tot, això, la picada
les,
està
les
peta.
Ameles, els alls,
tot,
tot
està. El pa frigir, les ameletes, tot ben picat, una picada completa.
Molt bé.
No?
I les nyores també les han posat?
Tot dins, sí.
Molt bé.
Tot va en plat únic. Atirarem la picada dins i tirarem un quart de litro de vi blanc.
Un quart de litro de vi
blanc? Un got de quart de litro.
Molt bé.
Junt a la picada, perquè el morter ja has vist que estava molt ple de picada,
Molt bé.
Ja comencem a sofregir.
Molt bé.
Ara anem sofregint. Lo butxí, si el tenim prou tovet, perquè suposo que ha bullit, si s'ha passat ja ho notarem, si punxes a la forquilla, ho veuràs, podem tirar-ho tot junt. I si no el tenim tovet, tirem el butxí i remenem en la picada. No?
Molt bé.
Lo remenem, tirarem les pataques damunt,
sí,
han posat una miqueta de sal.
Les pataques és amb tallat a daus, no?
Sí,
sí, però jo ho has vist com te les he tallat.
Sí,
no,
dobletes.
Les he trencat.
Les
no,
ha trencat,
trencada.
Perquè surten més tovetes, les
la
han trencat.
La pataca trencada.
Han trencat a trossets. Tirarem tastar, i sal l'han posat a la picada, un grapadet, que ho has vist al començament, el picar els alls. Això, llavors ja anirem refrigint una miqueta. I farem en tota la picada, en tota la picada que han fet, que podem fer mitja dalt i mitja baix, però avui no ho han fet, podem, això podem guardar la meitat i meitat, però ho han posat tota l'hora, perquè la cassola és prou plana i és ampla. Remenarem les pataques i el butxi en la picada, i el got de vi. Tirem un polset de sal per damunt i ja cobrirem d'aigua. I res més.
Només a cobrir.
A cobrir. I a deixar assecar. Anirem deixant mirant, quan si veiem que la pataca està dura, taparem, i si veiem que està tova, destaparem. A que es vegi a deixar el caldet. I a deixar-ho gelar, doncs, 7 o 8 minuts o 10. I ja està.
Pues au, barra de pa, no? Porro de vi.
I el porro, i el porro. És més important el porro que la barra de pa.
Barra de pa, porro de vi i a la feina. Pues bueno, sí. Pues avui hem conegut el que és, o com se prepara, un romesco de butxi, sí. Que és la tripa de la tonyina. Sí. Joan, Rafael, moltes gràcies. Hasta el pròxim programa.
Vinga. Adéu, adéu.
L'acordió del Grumet.
Avui a l'acordió del Grumet escoltarem novament Havaneres, recuperem un tema que ens interpreta el grup Peix Fregit. El tema se'n diu Tornada a Menorca.
Jo voldria tornar a Menorca, sa meva Menorca, i tornar a sentir sa cançó de la mar i des vent. Veure de nou com el sol tan brillant i tan càlid damunt ses aigües tranquil·les es mou dolçament. Jo voldria tornar a Menorca, sa meva Menorca, i tenir-te entre els braços sentint com batega el teu cor. Veure els teus ulls lluminosos sumits d'enyorança, ses teves mans delicades i els teus cabells d'or. Serà una nit plena de llum d'il·lusió. Tu ploraràs quan jo vindré, tu ploraràs d'emoció. I quan senti que tu em ratlles, que tu em ratlles, tan solment sentiràs dins del cor sa paraula de la mar i després. Les teves mans delicades i els teus cabells d'or. Serà una nit plena de llum d'il·lusió. Tu ploraràs quan jo vindré, tu ploraràs d'emoció. I quan senti que tu em ratlles, que tu em ratlles, tan solment sentiràs dins del cor sa paraula de la mar i després. Serà una nit plena de llum d'il·lusió. Tu ploraràs quan jo vindré, tu ploraràs d'emoció. I quan senti que tu em ratlles, que tu em ratlles, tan suaument sentiràs dins del cor sa paraula de la mar i
Plàncton, l'espai de divulgació marina.
Aurora Requena, què tal?
Hola, molt bé.
Avui en l'Espai Científic, la nostra científica, ens porta un nou tema del qual parlar, avui més enfocat a la ciència, és a dir, la ciència a casa. Aurora, avui quin és el projecte que ens vols donar a conèixer?
Avui és el projecte d'Observadors del Mar.
Observadors del Mar, per tant, de vigilar.
Efectivament.
Hem de vigilar. En algun moment n'hem parlat de projectes similars, de gent repartida per tota la costa, no? Suposo, molt de voluntariat, que se n'encarreguen d'estar al tanto i de treballar en les dades que poden ser útils per a diverses investigacions científiques, no?
Efectivament. Avui és un projecte que, com has explicat, és exactament, segueix aquest esquema. És un projecte del que ara es coneix com ciència ciutadana, és un terme que ens hem de començar a acostumar perquè ja es fa servir molt, i és un projecte en el que es vol involucrar la població, que és no científica, però que té un contacte habitual i molt directe amb el mar, o no cal amb el mar, amb la platja o amb el port, val? Amb la idea que tu comentes. La idea és prendre mesures amb uns protocols, això sí, cada projecte de ciència ciutadana estableix uns petits protocols, és a dir, perquè tothom agafi les mesures de la mateixa manera. I és un protocol que normalment són molt fàcils i que és molt fàcil que tothom ho pot aprendre. I amb la idea, de fet, que el major número de persones que no relacionades amb la ciència s'involucrin i vagin agafant totes aquestes dades. I en aquest context està el projecte d'Observadors del Mar, que ve de l'Institut de Ciències del Mar, que com molts cops us hem parlat d'aquesta institució i de projectes d'aquesta institució. És un projecte que ja porta uns quants anys, va xinutxano, però en pas ferma. De poc a poc. I ara últimament li han donat una última empenta i està agafant bastant força i bastant inèrcia durant aquesta primavera, l'estiu i la tardor, perquè faran tallers a diversos punts de Catalunya i fora de Catalunya, a València i a Balears, per explicar aquest projecte. Observadors del Mar, si voleu poder buscar-lo per Google, té una plataforma web on la idea és que els ciutadans i els usuaris poden pujar les seves observacions sobre diferents coses, per exemple, sobre quines observacions són interessants per a pujar en aquesta plataforma web. Per exemple, temes de meduses, no? Pues si vas a la platja aquest estiu i et trobes que veus aquesta medusa que normalment no veies o moltes meduses de cop, doncs tu pots entrar a la pàgina web, te dones d'alta i introduixes aquestes dades, no? Pues a la platja de Calavidre hem vist aquesta medusa, si no saps quina és, pots enviar la foto i ells te responen perquè tu aprendis i ells també, i així els ajudis. També el mateix pot ser amb peixos invasors, també amb temes de llagostes, també, si te trobes llagostes petites també, per exemple, són dades que a aquesta gent els interessa. I, bueno, clar, i què fem, mama? Què es fa amb tot això?
Molt bé,
no?
que per a què serveixen totes aquestes dades?
No? Perquè tu dius, bueno, va, jo soy ciutadà.
Els usuaris, sí.
Molt bé, jo tinc moltes ganes d'ajudar, però una mica per què és això? Bueno, pues, si entreu a la pàgina web, allò us explicarà una miqueta tots els projectes d'investigació que porta l'Institut de Ciències del Mar i tots els projectes que fan servir aquestes dades per continuar amb les seves investigacions. El projecte és una mica de tota mena, alguns relacionats amb les gorgònies, ja sabeu, aquests cosins dels corals, que són com estructures, com petites arbres, n'hi ha altres projectes sobre contaminació marina, i bueno, tot un seguit de projectes molt interessants. Nosaltres aquest any, ja sabeu que des de Plàncton posem una petita caseta al costat de Castell de Sant Jordi, a l'Ametlla de Mar, i aquest any el que farem serà una mica donar informació sobre aquest projecte a la gent que li pugui interessar. Vale? Els animarem a que participin i a que col·laborin i els ensenyarem una mica com es fa tota aquesta recollida de dades. Així que si aquest estiu teniu ganes de saber una miqueta més sobre això, us convidem a visitar-nos i a parlar del tema.
El que tingui interès, no? Pot veure de quina manera contribuïu vosaltres com a observadors en aquest projecte, no?
Efectivament.
Què més?
Bueno, pues comenta que segurament al setembre la investigadora principal del projecte, l'Elisabetta Broglio, visitarà l'Ametlla de Mar segurament per explicar aquest projecte a bucejadors. ¿vale? Així que ja segurament us contarem una mica com evoluciona el tema i com us podeu involucrar si us ve de gust.
De fet, és per a gent que sol fer habitualment busseig i altres
tipus
de...
Busseig o gent que fa nàutica o gent simplement que passeja per la platja bastant sovint. És per a tots els usuaris del mar, des de tots els aspectes.
I que no representa un esforç suplementari, no?
Efectivament. Si tu veus alguna cosa que penses que pot ser d'interès d'alguns projectes, simplement és entrar a la web, rellenar un petit formulari, explicant el que has vist, i ja està.
Doncs, Aurora, gràcies per atansar-nos aquesta ciència de carrer a l'aire lliure, que és molt més atractiva, suposo, que aquesta que es fa dins dels laboratoris i tal, no?
Sí, sobretot per a molts investigadors, que ja no els agrada la part de laboratori i preferirien estar tot el dia a la platja.
Molt bé, fins al pròxim programa.
L'Arjau.
I ara marxem a escoltar el Manel de Ramon, que com sempre ens ha buscat una proposta cultural, una proposta que té a veure avui amb el tema de les impressions japoneses. Anem a veure què és el que ens diu Manel.
Doncs aquí estem novament en aquest apartat del programa Blau Marí i l'Arjau, i avui ja parlem d'un tema ben curiós. Anem a parlar del Gyotaku. Què és el Gyotaku? És una tècnica que ajuda, doncs, a través de l'art a capturar l'ànima dels peixos. L'artista i, a més, directora del Museu Paperer de Capellades és Victòria Raval, qui ens acompanya avui en aquest apartat de l'Arjau. Victòria, què tal? Benvinguda.
Bon dia.
Gyotaku, capturar l'ànima dels peixos. Aquest és el nom, a més, d'una exposició que s'ha inaugurat al Museu Marítim de Barcelona, una curiosa exposició que del que volem saber, en primer lloc, és què és el Gyotaku.
Sí, el Gyotaku és una tècnica d'impressió japonesa que va començar a utilitzar-se cap a l'any 1800 i que després va derivar a que els pescadors i les peixateries s'imprimien els peixos que es posaven a la venda i a moda de cartell s'indicava el nom, el pes i la data de la captura.
L'expressió Gyotaku sembla que ve dels fonemes Gyo, peix, i taku, frotar. Quina és la tècnica per tal d'imprimir el peix?
Sí, és una tècnica molt, molt simple que consisteix en posar tinta xina sobre el cos de l'animal i després retirar-ne la que sobra i després posar un paper fi per sobre i anar pressionant amb les mans per tal d'agafar tot el relleu i tota la fesomia del peix.
I tant surt aquesta afició de la Victòria pel Gyotaku, com el coneix?
Bé, jo feia temps que treballo sobre l'entorn del mar i de lo relacionat del mar i també vaig fer un treball sobre anguiles i derivant amb això i perquè suposo la connexió amb el Japó i amb el paper japonès que des del museu en tenim i etcètera, algú em va parlar d'aquesta tècnica, vaig començar un projecte que fos de llarga durada i em vaig proposar fer quasi bé tots els peixos que es comercialitzen al mercat central del peix de Barcelona, el Mercabarna, que és el més gran d'Europa en aquest moment.
Però no solament en Mercabarna, si jo tinc entès que també ha recorregut diferents mercats del peix de ciutats del món, com a Sicília, Argentina...
Sí.
Explica'ns una mica això.
Bé, és una tècnica que té simplicitat tan meravellosa que et permet amb molt poc quatre paper, un pinzell i tinta, anar recorrent diferents llocs. I allà on he estat, he aprofitat a visitar mercats populars o peixateries o bé com va ser, em van portar a Rosario i vaig poder fer quatre peixos del riu Paranà, no? Vull dir, llavors, d'alguna manera, que això que va començar en Mercabarna s'ha anat ampliant i diríem que allà on vaig intento fer com aquest atles, que jo anomeno un atles, d'una reunió dels peixos.
Per tant, el Gyotaku seria una, diguéssim, tècnica japonesa que es podrà observar en aquesta exposició que estarà oberta fins al 28 de setembre a les drassanes reals de les naus del Museu Marítim de Barcelona. Què podrem veure en aquesta exposició, Victòria?
Sí, en aquesta exposició s'ha fet una mena d'instal·lació que no és només veure un peix de cada espècie, sinó que la instal·lació ressalta dues coses. Una, els peixos que viuen en moles, no?, i que tots els peixos de la mateixa espècie s'assemblen, fan la mateixa cara. I després el que vol dir imprimir, que vol dir doncs, reproduir i multiplicar la imatge a partir d'una matriu, en aquest cas el cos del peix. Aleshores s'ha fet una instal·lació que hem volgut emocionar, no?, que hem volgut donar aquest aspecte d'aquests almes dels peixos que són una absència, perquè la imatge que veiem ja és l'absència dels cossos que van permetre aquesta imatge, no? I després, per finalitzar, hi ha unes tres grans xarxes dibuixades a mà i doncs, bueno, que també donen una mica de contrapunt de l'eina amb el que s'ha fet aquestes captures, les xarxes que podem dir que són teixim a la nostra vida, etc. Hi ha moltes lectures que cada espectador pot trobar.
El que més impressiona dels comentaris és que, clar, sí que és una impressió a través de la tinta xinesa, com deia la Victòria, però diu que aquesta impressió no solament reflexa la fisonomia del peix en qüestió, sinó que també capta la seva essència, la seva ànima. Com es pot explicar això?
Bueno, és que és molt sorprenent el detall en què es pot arribar, que es pot veure del peix, no? Vull dir, no és una taca, sinó que pots veure les escates, pots veure les aletes, cua, d'una manera molt, molt sorprenent. Per això, i a més capta l'essència, perquè jo he estat treballant i han col·laborat amb mi a persones de l'Institut de Ciències del Mar, i el que sorprèn els científics és això, no?, que realment es pot reconèixer perfectament l'espècie de què es tracta, no? I que per això es diu que capta l'essència, no? I la seva ànima, perquè és la seva essència.
Diu que el Geotaku data del 1840, i que era senzillament una manera de reflectir i de recordar aquelles espècies que els pescadors japonesos pescaven i volien recordar-les.
Sí, exacte. Perquè per això he estat investigant i hem estat escrivint al Japó, perquè teníem alguna notícia. L'origen és incert, però que el Geotaku més antic que es coneix, que està conservat, data de 1839, i és una carpa feta a Edo, en l'actual Tòquio, per un senyor feudal de Shonai, i era per recordar la captura que va fer, no? I l'altra és de 1857. No es tracta d'una cosa molt ancestral, tampoc es coneix molt bé quan es comença a fer, però aquestes són la recerca que hem pogut fer.
Doncs ja ho saben, poden visitar el Museu Marítim de Barcelona les més de 300 estampes de 70 espècies diferents de peixos, tots ells impresos en aquesta tècnica japonesa que es diu Geotaku i que també expressa l'artista Victòria Raval. El que li donem gràcies per haver estat amb nosaltres. Victòria, enhorabona. Un plaer.
Moltes gràcies a vosaltres.
Pues molt bé, ja hem sentit parlar d'aquesta tècnica que, bueno, que ens ha atansat el Manuel de Ramon, com sempre, a la recerca de temes interessants en l'àmbit cultural. Nosaltres ho hem de deixar aquí, recordant que avui hem dedicat la primera part i molt extensa a parlar del Dia Mundial de la Gent de la Mar, que a Catalunya s'ha volgut dedicar a la dona de mar. Per cert, es va presentar una pàgina web que de moment és provisional, però que ho podeu trobar a http://gencat.cat/agricultura/donamar. Allà hi és el punt de trobada pues de totes aquestes activitats i aquestes dones que es dediquen al món de la mar des del punt de vista professional i de l'esbarjo. A partir d'aquí, el Rafael Martí i el Joan Argentó ens han parlat del que és la reixaga a la mar i també ens han preparat un romesco de butxi. Peix fregit ens ha interpretat en la part musical a la Vanera Tornada a Menorca i l'Aurora Requena ens ha parlat dels observadors del mar. Ja hem acabat amb aquesta visita al Museu Marítim de Barcelona per veure aquesta exposició i hem parlat amb Victòria Raval sobre la tècnica d'impressió del Geotaku. Res més, tornarem en el pròxim programa, ja l'últim d'aquesta temporada, aquí al Blau Marí. No marxeu gaire lluny. Us esperem en el pròxim programa. Adéu-siau.
Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Callau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners i descobrim indrets on conèixer més de la nostra mar. Blau Marí, una coproducció de la Cala RTV i Amposta Ràdio amb el suport de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.